Bé, anem al segon assumpte del dia d'avui, que va ser assumpte del dia d'ahir. Bé, no serà ni el primer ni l'últim cas, probablement, perquè el que els explicarem ara no és ni nou ni vell i forma part també de l'època en la qual ens ha tocat viure. Per ahir estava previst un desnonament, l'execució d'un desnonament d'una família que viu al primer pis de l'edifici situat al carrer de les Escoles Pies número 10. Aquesta família, que és la família formada per l'Alba i l'Agustín i les seves dues criatures. Carola, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Per començar, val la pena, perquè va preguntar la Carola la setmana passada què es mou a Sitges en aquest àmbit dels desnonaments. Atenció, perquè el que ve ara no vol dir que es desnoni, sinó que expedients vinculats amb desnonaments n'hi han a la vora per any.
Un centenar. Que serien 3-4 mensuals.
3-4 expedients de desnonament mensuals. La qual cosa, repetim, no vol dir ni que hi hagi aquí un procediment molt obert ni que tothom hagi d'acabar desnonat, sinó que hi ha una mitjana de 3-4 expedients de desnonament al mes.
Que hem de dir que molts acaben executant-se, eh? Malauradament o no, no ho sé, però molts s'acaben executant. El que passa que és veritat que no tots tenen visibilitat i no tots els estem comptant. La xifra ens va cridar l'atenció.
Per descomptat.
100 centenar de desnonaments al mes són molts i d'alguna manera el que manifesta és una realitat que també viu Sitges.
Primer punt, per tant, per tenir present és aquesta quantitat d'expedients, 100 anuals aproximadament, vinculats a desnonaments. Segon, que és el que els comentàvem també a l'inici del programa, Sitges és un municipi tensionat, considerat com a municipi tensionat, pel que fa referència a la vivenda, i per tant, els municipis tensionats tenen, pel que fa referència al preu del lloguer, unes forquilles. Depèn del barri, depèn de la casa, depèn de l'antiguitat de la casa, de si té mobiliari, si no el té, etcètera, etcètera, etcètera. En el cas d'aquest àmbit, de l'àmbit del carrer Escoles Pies, vostès això ho poden fer en el seu domicili, eh? És a dir, que si els ve de gust en algun moment dir, escolta'm, si ara aquesta casa que tenim la lloguéssim, a quan la podríem llogar? Doncs el Ministeri de la Vivenda té un portal on vostès poden incorporar les dades. Si volen, poden incorporar les del cadastre, i així són fidels, i si no les tenen a mà, poden incorporar manualment les dades, i els sortirà un barem de mínim i màxim de preu de lloguer en un municipi tensionat com és Sitges. Hem fet així a números el preu del lloguer en el qual es podia establir aquesta vivenda del carrer Escoles Pies número 10 i estaria entre els 500 euros i els 720, aproximadament. Bueno, tornem al principi. L'Alba i l'Agustí viuen amb les seves dues criatures en aquesta casa i la Carola va tenir oportunitat de parlar una mica amb ella i estan des de l'any 2022, és a dir, de fa 4 anys. Pagaven fins que va arribar un moment en què no van poder pagar.
Efectivament, ells van entrar a viure ahir el 22 i no fa 2 anys que van deixar de pagar. Per circumstàncies de la vida van perdre la feina i no van poder pagar. Pel que expliquen i ens explicaven ahir, doncs va haver intent aleshores de negociar amb la propietària a través de la immobiliària que la gestiona, doncs, algun tipus de rebaixa d'aquesta mensualitat o algun tipus de pagament. Fins i tot s'ha intentat entrar en el programa de reallotjament, que és un programa a nivell de govern que el que fa és facilitar o poder permetre la rebaixa de lloguer a l'inquilí, però que, diguem, el propietari no perdi diners.
Diguem-ne que des del punt de vista de les administracions es pugui compensar aquesta part de lloguer que no poden pagar els inquilins.
Però, pel que ens explicaven ahir, la propietària ha estat s'ha negat en rotund, en tots els casos, a negociar res. Ella exigeix el preu que van acordar inicialment. I aleshores aquí...
Que són, ens deies, Carol, uns
740
euros.
Sí, per un pis petit, molt petit, ens deien ahir 33-35 metres quadrats, deuen ser, i una única habitació, al carrer Escoles Pies. És un pis, una casa que la veuran, no té ascensor, l'entrada és una entrada molt estreta, amb unes escales molt verticals.
Una casa molt dels anys 60, en aquesta zona del poble.
No estan vivint en un xalet amb piscina, aquesta parella. I davant d'aquesta circumstància, entenc, de no poder pagar perquè es van quedar sense feina i de no poder negociar, ells van entrar en el circuit de serveis socials, entenc que haurien apropar-se per demanar ajuda. Serveis socials aquí hem de dir que el que fa és acompanyar. Això, parlant amb serveis socials, ens ho van explicar. De vegades la gent hi arriba pensant-se una mica que allò és com un API. Tu arribes allà i dius, jo no puc pagar, m'he quedat sense feina, dóna'm un pis. No funciona així. Serveis socials el que fan és t'acompanyen i, sobretot, t'ajuden a tramitar totes les ajudes possibles. Perquè hi ha ajuts al lloguer, hi ha el programa de reallotjament, totes aquestes opcions que et puguin permetre seguir pagant.
El que pot considerar serveis socials és la situació de vulnerabilitat o no d'aquesta família.
Efectivament. A partir d'aquí, si entres, diguem, en el barem de família vulnerable, entres també en mesa d'emergència, és a dir, d'alguna manera el que fan és valorar la teva situació econòmica, familiar, i a partir d'aquí oferir-te i ajudar-te i acompanyar-te amb totes les eines que disposa l'administració. I que, en alguns casos, és cert, perquè també ja ho sabem aquí a Sitges, això implica pisos, hi ha pisos socials, però no hi ha pisos per 100 desnonaments mensuals.
N'hi ha pisos de forma automàtica, sinó que hi ha tot uns processos que cal seguir.
I s'han de seguir uns barems.
Per tant, aquí estem en una situació de uns inquilins que no poden pagar un lloguer, un lloguer que és un lloguer que entraria dins el que marca aquest mapa del Ministeri de la Vivenda, però a la vegada uns inquilins que tampoc han pogut d'alguna forma posar-se en contacte amb la propietat que viu a França, que és la propietària de tot l'immoble, de tota la casa sencera.
Aquest és un matís, jo crec, important, que caldrà acabar i ara el que necessiten és poder-ho demostrar, això.
Perquè de moment el que comentarà ara és la Carola, és una informació que encara no s'ha pogut corroborar.
No, i de la qual la comitiva judicial que hi era allà no en té constància. I és que es tractaria d'un gran tenidor, o d'una gran tenidora en aquest cas, perquè estem parlant d'una propietària, com dèiem, que no viu aquí, estigueja a l'àtic d'aquest edifici, és un edifici sencer, de la qual ella en seria propietària al complet, i l'edifici té 5 o 6 pisos. Ara no sé, jo crec que són 4, 5, 6. Per tant, a partir de 5...
Des de la planta baixa, que hi ha habitatge...
A partir de 5 propietats passes a ser un gran tenidor. I tenen altres sospites per altres documents que des del sindicat de llogateres, que ahir també hi era present, controlen, doncs, que estarien parlant d'una gran tenidora. I en aquest cas, si fos així, diguem que la llei ja no actua de la mateixa manera i empara a l'inquilí d'una altra manera. Perquè no estem parlant d'algú que necessita aquests diners per viure. Ojo, que no vol dir que no tingui dret. No vol dir que no tingui
dret. Està clar.
Però
estem parlant de drets que conflueixen. La propietat té dret, òbviament, a cobrar. I els inquilins, les persones, tots plegats, tenim dret a tenir una vivenda. Hi ha aquí una derivada interessant, també, que ahir ens plantejàvem. És clar, aquesta ha estat la segona temptativa d'execució d'un desnonament. I és estrany que després de la segona temptativa encara no es pugui tenir una informació fidedigna sobre si la propietat d'aquest immoble és un gran tenidor o no és un gran tenidor.
Justament aquesta pregunta se la plantejava el propi sindicat de llogateres. És a dir, que aquesta informació no la tingui l'Ajuntament i no la tingui la comitiva judicial.
Quan és, no sabem si és molt fàcil o és molt difícil, però és estrany que
després de
dos procediments... Si diguessis, mira, el primer no hi hem anat a petar, però és el segon procediment i, per tant, diguem-ne, el segon a les portes d'un tercer, que, com deia el representant del sindicat de llogateres, David Castellet, és, d'alguna manera, molt simptomàtic i molt eloqüent que la propera data per executar el desnonament sigui una data no massa llunyana en el temps, perquè és el 27 d'abril a les 12 del migdia.
Efectivament, és l'ajornament que es va aconseguir ahir, no era el desitjat. El que es va demanar és que aquest ajornament fos més enllà de la data d'escolarització, és a dir, més enllà de que acabin les escoles.
Fos cap al juny, vaja.
Efectivament, perquè aquesta parella té 2 criatures, una encara és molt petita, però hi ha una que va a l'escola, i clar, atenent a d'alguna manera preservar aquesta canalla i a no desmuntar la vida d'aquesta canalla i que no es quedin al carrer en ple curs, d'alguna manera van demanar això, però la propietària per telèfon es va negar i finalment la comitiva judicial va decidir que s'ajornava, però només aquest mes, amb aquest mes, cosa que dificultarà trobar una solució
habitacional.
Abans, sabem que a més Serveis Socials està en marxa, vull dir, és a dir, aquesta família, com dèiem, ha entrat dins el circuit de serveis socials, és una família vulnerable, està en mesa d'emergència, això vol dir que s'està mirant d'ajudar i de trobar una solució habitacional per aquesta família, però això no és un procés fàcil perquè no hi ha pisos socials a cada carrer.
I aquí vindria l'altra derivada, que és aquella situació que segurament molts de vostès coneixen o coneixen algú o ho han viscut, que és entre el lloguer que es pot pagar per un pis social, per un pis de promoció pública, i el lloguer dels pisos a Sitges, hi ha un forat, que és un forat complex, perquè aquells que tenen excessius recursos i, per tant, no poden entrar dins el que és una promoció d'habitatge pública, no en tenen prous per poder accedir al lloguer d'una vivenda normal i corrent. I aquí queda un forat d'aquells...
Sí, sí, és un calaix de sastre, jo, terrible, perquè hem de dir que aquesta parella, perquè hi ha molt estigma també davant d'aquestes situacions,
sí, aquests perfils,
sí. Ho deies tu abans, d'inquilins n'hi ha de tot tipus i de propietaris n'hi ha de tot tipus. Aquesta parella, ella és una noia de Sitges de tota la vida.
Molt coneguda al barri,
sí,
ens deies que l'estava saludant tothom.
Sí, sí, és una noia de Sitges de tota la vida, la seva parella no, però ella sí, tenen dos criatures, i ell a hores d'ara està treballant, és a dir... Van deixar de pagar en un moment en què circumstàncies de la vida entenc que es deurien quedar sense feina, no van poder accedir. Però, òbviament, si tu has de pagar un lloguer, ella es fa càrrec de la canalla, té dues criatures petites, si treballa necessita pagar algú que li cuidi, per tant, no treballa a hores d'ara, però clar... Amb un sou que pugui cobrar de 1.000 euros, no ho sé, però aproximadament un sou, allò bàsic normal, de 1.000, 1.200 euros... 750 euros de lloguer amb dues criatures
i això que estem
i pagar
parlant...
la calefacció, l'electricitat, no arriba.
I això que estem parlant, com saben tots vostès, que Sitges un lloguer de 750 euros és un petit miracle.
És un xollo gairebé, sí, sí, sí. S'ha de dir, recordem, que estem parlant d'un pis molt petit, d'una única habitació, amb un accés, amb una escala empinadíssima, és a dir, imagina't,
que... els pisos de l'època.
Sí, sí, vull dir que ho posin en context.
Aquell punt d'una vivenda social que té un preu de lloguer que és inferior, òbviament, al d'aquests 750 euros... Un preu mitjà de lloguer a Sitges.
Clar, què podria pagar aquesta parella? 400 euros de lloguer, aproximadament, no? Entenc que seria el tope, no? De tenir en compte que ha de ser menys del...
Posem...
I que hauria de ser el 30,
sí,
ja
sí,
superaríem
sí.
el 30, però què? Clar, 400 euros de lloguer, encara entenc que se'n podrien fer càrrec.
Sí, sí, sí.
Clar, algú dirà aquí, doncs, però la propietària té dret a cobrar, efectivament, però,
sí, sí,
insisteixo...
Tot això passa, evidentment, per un impagament de lloguer.
Efectivament, però, insisteixo, en cas de ser una gran tenidora, les circumstàncies, el context, canvia.
Però això és el que encara no se sap.
Això és el que... Tenen ara, entenc que han d'aconseguir poder demostrar-ho, i això serà feina ara d'aquests dos inquilins, i entenc que amb col·laboració del Sindicat de Llogateres i de la PA, que també hi era, i després miraran també, jo penso que a través d'algun tipus de carta d'escolarització, al·legar o insistir en que hi ha nens aquí, per tant hi ha...
El que pot suposar per la canalla...
Quedar-se al carrer en ple
en
curs escolar. Exacte.
Per tant, ahir la Carola va assistir a aquesta fotografia d'una realitat social que segurament repetim, molts de vostès coneixen, molts han marxat de Sitges perquè aquí no hi ha hagut forma humana de poder trobar habitatge, molts s'han trobat en situacions mil diverses. Bé, doncs, la de... L'Alba i l'Agustín l'explicava en acabar la jornada, perquè òbviament la notícia va ser que s'ajornava el desnonament, en David Castellet del Sindicat de Llogateres, que aplaudia a l'Alba per la seva fortalesa de moment per davant d'aquesta situació. Així li comentava la Carola com havia viscut en David Castellet des del Sindicat de Llogateres aquesta aturada del desnonament ahir al carrer Escoles Pies número 10.
Bé, David, explica'ns una mica com ha anat avui això, en aquest avís de desnonament que hi havia avui aquí al carrer Escoles Pies.
Doncs mira, avui ens hem ajuntat unes 25 persones aquí al carrer Escoles Pies número 10 de Sitges per aturar el desnonament de l'Alba i l'Agustín, al qual la propietat de l'immoble, que ens consta que té diferents propietats del mateix immoble i que viu a França, ha insistit en executar el desnonament. Llavors ha vingut la comitiva judicial. Gràcies a la feina que també s'ha fet des de serveis socials, que cal destacar, a la taula d'emergència que se li va reconèixer a aquesta persona, a l'Alba i a l'Agustín, i també estava la regidoria d'habitatge aquí fent pressió, més un company de la PA i nosaltres des del Sindicat de Llogateres hem aconseguit aturar el desnonament. Llavors, això és la notícia més important. però no hem aconseguit que sigui amb data llunyana i la comitiva judicial ens ha donat nova data el 27 d'abril a les 12 del migdia. Llavors aprofito aquí per fer una crida a tothom que pugui venir el 27 d'abril a les 12 del migdia a aturar aquest, seria ja el tercer ordre de desnonament.
Perquè qui decideix, és a dir, és una decisió judicial la de poder ajornar-ho més tard, i no sé si va en funció també d'aquesta petició de la propietària, és a dir, o això és simplement una negociació.
És un procés de mediació on també estaven els serveis socials d'aquí de l'Ajuntament de Sitges amb alguns tècnics, on estàvem nosaltres del sindicat, on estava el representant de la propietat, que, insisteixo, no estava aquí la propietat estava gestionant per telèfon des de França, cosa que ens sembla bastant inhumana. I entre totes, doncs, hem intentat mediar per aturar el desnonament. Ja ens han avisat que la propera data vindran Mossos d'Esquadra, cosa que tampoc ens agrada, estem parlant d'una família vulnerable, i nosaltres el que demanàvem, que és una cosa molt humana, que és que s'esperés a fer el desnonament a quan s'acabi el curs escolar, és a dir, el mes de juny, per evitar que aquestes criatures hagin de marxar de casa seva en ple mes de maig sense una solució habitacional. Ara s'està treballant amb l'Ajuntament, aviam si accedeixen a aquesta solució habitacional, però del 27 d'abril no es donarà temps a aconseguir-la.
Ah, d'acord, és el que anava a preguntar, és a dir, l'opció de trobar una alternativa, una solució habitacional per aquesta família abans d'aquesta nova data de desnonament és difícil, és complicada.
Bueno, farem tot el possible, des de l'Ajuntament han dit que intentaran activar els recursos que tenen, nosaltres farem mobilitzacions socials, que és el que ens toca al sindicat, fer pressió mediàtica, com esteu fent vosaltres, a Ràdio Maricel, que sempre ens esteu cobrint, i intentar, aviam si el jutjat doncs, ho vol parar. Però sí, és difícil en un poble com Sitges, on està tensionat, trobar un lloguer de menys de 800 euros és missió impossible, i fer-ho en un mes, doncs clar, això ho hem explicat a la secretària judicial, que ens ha vingut a dir molt educadament que això no era el seu tema, que ella estava aquí per un altre tema judicial i no per valorar com està la tensió del mercat immobiliari.